Són 9:15 del vespre. Us saludem des de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació de nou en aquesta edició especial del Catalunya Vespre, en què us estem explicant com els bombers estan lluitant contra el foc que afecta una zona forestal de Portbou, a la comarca de l'Alt Empordà, un incendi que, com us diem, arriba enmig de l'alerta d'aquests dies per l'elevat risc d'incendi i està animat per la tramuntana. A aquesta hora, dades actualitzades, 150 hectàrees afectades per les flames i, a més, hi ha una trentena de mitjans dels bombers lluitant contra el foc. Recordem que a mesura que es vagi, òbviament, marxant, que vagi marxant la llum, els mitjans aeris van reduint la seva efectivitat i es van retirant. La tramuntana afecta, com diem, a aquesta zona. L'inici del foc ha estat justament al costat del pantà de Portbou. Tot plegat ha començat a 5:15 de la tarda i, important també, ens han explicat en directe aquí Catalunya Ràdio i Catalunya Informació com la zona de Portbou no es permet que surti ningú del municipi per precaució. Això és important. L'alcalde ens ha explicat que si algú té alguna situació de necessitat es posi en contacte amb el 112, amb el telèfon d'emergències, per poder-ho resoldre. Però, òbviament, la situació aquesta s'ha dictat per intentar que els bombers puguin treballar sempre amb la total seguretat per a la ciutadania de la zona. I ara actualitzarem també el propi incendi anat al lloc dels fets. Allà hi saludem Fèlix Martín. Fèlix, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Fèlix, explica'ns, primer de tot, on estàs, on et trobes en aquest moment?
Bé, sóc al Parc de Bombers de Llançà, aquí a l'Alt Empordà. Aquí els bombers estan muntant a aquesta hora al centre d'operacions. I és aquí on s'informarà de l'última hora d'aquest incendi, ens diuen, a partir de 9:15 del vespre. De moment, cap responsable dels bombers o de la Conselleria d'Interior per fer algun comentari al respecte, doncs haurem d'esperar aquesta hora. Sí que veiem, podem dir, per donar una imatge més gràfica, encara que som força lluny del punt de l'incendi, que veiem una de les muntanyes del fons, veiem un punt de foc que s'enfilaria doncs, cap a la carena, cap a la banda francesa, cap a Cervera de la Marenda, i veiem encara fum, un fum blanc, i la protagonista, que és la tramuntana, que bufa a la zona de l'incendi, a Portbou, a Colera, i també aquí a Llançà a aquesta hora.
Quin és l'ambient, Fèlix, perquè ens el puguis descriure? Perquè ens parlaven alguns dels testimonis amb qui hem pogut parlar d'aquest ambient de cendra afegit a la tramuntana.
Aquí a Llançà, on som en aquest centre de bombers, no. Aquí no ha arribat la cendra, tampoc el fum. Estem a la tramuntana sí que bufa, però no hi ha cap problema per respirar, no hi ha aquesta boira d'aquest color tronjós, groc, que sí que hem vist per les imatges a les xarxes socials, que, per exemple, a Colera, perquè la forta tramuntana ha fet que el fum anés de Portbou directament cap allà, però no ha arribat aquí a Llançà. Abans d'arribar aquí a la seu dels bombers, hem passat pel mig del poble i veiem la gent, doncs, tranquil·lament passant una tarda normal de divendres, la majoria de gent a terrasses i com si fos un dia normal de vacances del mes d'agost.
Òbviament aquesta és la zona de Llançà, que no hem de diferenciar de poc pròpiament l'afectació a Portbou i a Colera, que és una situació diferent. Jo no sé si veus algun estat d'ànim, diguéssim, també entre els bombers, si hi ha alguna mena d'optimisme o no en relació a la seva activitat.
Sincerament, estan a l'expectativa. Quan bufa la tramuntana aquí dalt, i ja ho saben per experiència, no saben mai què pot passar. Hem parlat d'aquestes 150 hectàrees cremades en poc més de 3 hores. Ja veurem què passa. La zona, per sort, també ho explicava en aquest programa especial, hi ha aquesta zona de pastures que segurament doncs, ha ajudat a frenar una mica les flames, però tothom pendent doncs, de com bufi la tramuntana, de si baixa una mica aquesta intensitat superior als 100 km per hora aquí en aquesta zona, i això facilita una mica doncs, l'acció dels bombers. Molt pendents del temps, molt pendents de la tramuntana, a veure què passarà amb aquest foc de Portbou, que, recordem-ho, malauradament ja està acostumat a patir situacions com com aquesta.
Això t'anava a preguntar,
Fèlix. Estàvem aquí mateix el mes d'abril amb un incendi que havia començat un diumenge a l'altra banda de la frontera i que van tardar 2 dies a apagar i es van cremar 800 hectàrees també aquí a Portbou.
Això precisament t'anava a preguntar, Fèlix, perquè ens deia l'alcalde de Portbou que ens recordava que la tramuntana pot trair realment. Tu que ets una veu autoritzada d'allà, això ho tens molt clar, eh? Realment que cal, cal fer un seguiment molt acurat.
Aquesta és la principal preocupació, eh? Si no hi hagués la tramuntana, segurament també haguessin pogut actuar més ràpidament i molts més mitjans aeris. L'actuació dels bombers se centra sobretot per terra, amb aquesta quarantena d'efectius de bombers, de dotacions, tant bombers de catalans com també que han vingut a ajudar de l'altra banda de la frontera, i amb la força de la tramuntana, doncs, que no permet sobrevolar els helicòpters. Ho han fet una estona i ara, evidentment, a mesura que es faci fosc, ja no ho podrien fer-ho tampoc, però que no ha ajudat aquesta força del vent a intervenir amb mitjans aeris per apagar, per intentar controlar aquest incendi abans d'hora. No sé si sentiu, estem a fora, en un racó, no sé si a través del micro sentiu la força del vent.
Efectivament,
no sé si
sentim una mica, sí.
Una mica, però realment bufa amb força, eh? I a veure què passa, doncs, aquest vespre.
Perfecte, doncs, Fèlix Martín, estem molt atents al que puguem saber des del centre de comandament i aquesta informació que ens ha d'arribar per part dels bombers d'aquí una estona, i tornarem a connectar. Gràcies per aquesta informació, Fèlix. Fins ara.
Fins ara, bona tarda.
I actualitzem també, important per l'afectació a la zona, quina és la situació a aquesta hora a la xarxa viària de la zona. Parlàvem en l'inici d'aquest informatiu especial del Catalunya Vespre d'una afectació a la Nacional 260. Saludem a aquesta hora Carme Montero. Carme, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A Carme, des de l'equip viari de Catalunya, Ràdio Catalunya Informació, com està ara la situació en aquest punt?
Doncs mira, el que podem dir és que es manté aquesta mateixa afectació viària a la Nacional 260. Continua tallada al llarg de gairebé 15 quilòmetres entre Llançà i Portbou. El tall, que és en els dos sentits de la marxa, ha començat cap a les 6 de la tarda i en alguns moments el tram tallat fins i tot ha arribat als 17 quilòmetres. Ara, en aquests moments, hi ha 15 quilòmetres per on no es pot circular.
Perfecte, doncs Carme Montero, gràcies i bona tarda per
bona
aquesta
tarda.
Informació. I recapitulem també quina és la situació i quines són les veus que ens han acompanyat fins ara en l'extinció d'aquest incendi. Recordem-ho, treballen 57 dotacions dels bombers i hauria afectat fins ara unes 150 hectàrees. Així ho ha explicat el Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio Esperança Padilla, de l'àrea de comunicació dels bombers. Padilla ha precisat que l'avenç de les flames és més lent del que es podria esperar, del que es pensava en un principi, ja que la zona havia estat tractada amb ramats per disminuir la vegetació.
En realitat, aquest foc evoluciona d'una forma una mica més lenta del que es podria esperar en funció de les condicions que tenim avui, perquè està situat en una zona on hi ha un gran establiment que precisament la gent del GRAF, del grup de situacions forestals dels bombers, ha monitoritzat, un gran desplegament de pastura bovina, que és una cosa, una estructura que ens està frenant molt aquest incendi.
I també en aquest Catalunya Vespre hem parlat amb l'alcalde de Portbou, Gael Rodríguez. Ens ha explicat que, tot i que el foc ha començat al seu municipi, no els està afectat tant com a Colera. En tot cas, els veïns, això sí, ens ho ha recordat, no poden sortir de la localitat.
Es troba allunyada del que és el nucli de la població. Sí que és cert que Bombers ha ordenat, doncs, que no es pugui sortir del poble, ni cap a França ni cap a la resta de Catalunya. I també ens ha fet desallotjar una zona que sí que on hi viu gent a prop de la muntanya. La zona per aquí Portbou no afecta directament el que és el nucli, això ens tranquil·litza una mica, però el vent ens preocupa.
Aquesta és, doncs, la situació a aquesta hora amb els testimonis. Ara repassem també altres qüestions d'aquesta jornada, just abans d'actualitzar un cop més la situació de l'incendi de Portbou. Cinc minuts i arribarem a 9:45 del vespre. Aquesta tarda, que no ha estat especialment fàcil, s'ha fet, a més, un acte en record de la noia de 20 anys que va morir ahir al barri del Raval de Barcelona. Recordem-ho, després que li caigués una palmera a sobre, una palmera que es va esberlar. Les seves companyes de l'entitat Metzineres han demanat responsabilitats a l'Ajuntament de Barcelona. Denuncien, ens han explicat que la palmera no estava en bon estat. A aquesta hora saludem la nostra companya Maria Costa. Maria, bona tarda.
Bona tarda.
Maria, com ha anat aquest acte en record de la víctima?
Doncs s'ha fet a la plaça Emili Vendrell, al mateix lloc on la noia de 20 anys va perdre la vida. Gairebé un centenar de persones s'han aplegat a la plaça per fer un acte de memòria. Les seves companyes de l'entitat Metzineres han recordat a la Samira i demanen responsabilitats a l'Ajuntament de Barcelona perquè consideren que no es va comprovar prou bé l'estat de la palmera, que es va trencar justament per la meitat. Ho denunciaven així durant l'acte.
Pasa mucha gente y puede haber muerto niños, puede haber muerto gente mayor, de todo tipo de personas. Ha muerto solo nuestra gran hermana y amiga, pero podría haber fallecido cualquiera de vosotros, pues es una calle muy transitada y es una palmera con cuatro denuncias puestas por los vecinos de esta calle. ¿Ok?
Al llarg de la tarda s'hi han acostat des de veïns i companyes que han deixat rams, fotografies i espelmes amb missatges emotius.
I Maria, pel que fa a la investigació, per intentar saber la causa de tot plegat, què ha dit fins ara l'Ajuntament?
Doncs el cert és que no n'han tret una conclusió clara. Després de la reunió d'urgència aquest matí, l'Ajuntament diu que no sap per què es va trencar la palmera, que feia uns 15 metres de llargada. Parcs i Jardins deien aquest matí que la palmera no era centenària, però que feia anys que no es regava, perquè el protocol estableix que només s'ha de fer durant els primers 4 anys des que es planten. El gerent de Parcs i Jardins, Francesc Jiménez, assegura que després de la queixa dels veïns van fer una inspecció ocular a la palmera i que no hi van detectar res greu.
Concretem el 14 de març, el dia 22, la brigada de manteniment de territorial de Ciutat Vella ja va fer una primera inspecció ocular. No va veure anomalies, però tot i així ho va passar els tècnics d'Arbrat, que van fer una nova revisió el 24 de març. No es va detectar cap anomalia evident.
L'Ajuntament revisarà durant els propers mesos fins a 800 palmeres de la ciutat. El protocol diu que s'ha de fer cada 2 anys i que s'han de podar cada 4. A Barcelona hi ha 12.000 palmeres, 2.500 d'aquestes són de tileres, com la que va provocar aquest últim accident mortal.
Doncs gràcies, Maria Costa, per aquesta informació en directe des de Barcelona. Bona tarda.
Bona tarda.
I qui també reclama la nostra atenció és la Mediterrània, la mar Mediterrània, per saber també el que hi passa allà, les desgràcies, les tragèdies que hi passen.
Bon, j'ai des amis, mais y a des amis qui sont dont j'étais tout ça. Il y a eu des morts, des blessés, tout ça. Au moins, je suis allé me cacher en brousse.
Què heu sentit? Qui esteu sentint és en Traoré, és un jove de 27 anys de la Costa d'Ivori. Explica com va decidir fugir de Tunísia, on ha viscut els últims 5 anys. És un dels més de 2.000 migrants que han arribat en menys de 2 dies a l'illa italiana de Lampedusa, després de ser rescatats al mar per guardacostes italians o per l'ONG Open Arms. Els vaixells d'Open Arms han rescatat prop d'un miler de persones en una jornada molt complicada. De fet, Vicent Mifsud, bona tarda.
Bona tarda, Sergi.
Ara ja no estan operant i han tornat a port.
Sí, la mala mar feia impossible continuar treballant amb les mínimes garanties de seguretat. De fet, les previsions de canvi de temps després d'uns dies de mar tranquil·la i lluna plena, juntament amb la repressió creixent a Tunísia, havien multiplicat les sortides de barques precàries amb centenars de migrants a bord. Gerard Canals, el cap de les operacions d'Open Arms a la zona, explicava a Catalunya Ràdio, des de bord de l'Astral, al vaixell d'Open Arms, que l'última jornada ha estat excepcional.
No s'havia treballat tant, potser des del 2016-2017, tot i que hi ha èpoques anteriors a la zona aquesta d'aquí de Tunísia que hem tingut també dies de moltíssima feina, no? El que passa que avui ha sigut potser especialment excepcional.
Open Arms alerta que la situació en aquesta zona del Mediterrani és crítica i que els guardacostes italians no tenen capacitat de fer front a aquest drama humanitari.
Gràcies, Vicent, i bona tarda.
Bona tarda.
I de l'actualitat internacional també hem d'estar pendents a una veu, a aquesta. La sentim d'aquesta manera. El que sentiu ens trasllada al complex penitenciari ICA 6, situat a 240 quilòmetres de Moscou, on un nou tribunal ha reblat el clau contra el líder opositor Alexei Navalny. A aquesta hora saludem el nostre company Xavier Vilà. Xavier, bona tarda.
Hola, Sergi, bona tarda.
Perquè et volem preguntar, Xavier, Navalny, opositor, ferm, sempre ho ha estat, a Vladimir Putin, a Navalny li han caigut 19 anys més de presó. De què l'estan acusant a hores d'ara?
Doncs d'incitar i donar suport a activitats extremistes per desestabilitzar Rússia. Navalny, prim, demacrat i vestit amb una indumentària negra de presidiari, ha escoltat impertèrrit els sis càrrecs, esbossant somriures adreçats al tribunal. Un desafiament que evoca la duresa de les seves crítiques contra el president Putin i el seu entorn, a qui porta anys acusant de corrupció i nepotisme a gran escala. Un desafiament, però, que li està costant car. Amb aquesta nova condemna, l'empresonament de Navalny s'estendrà més enllà del 2050, perquè ja compleix una pena de 9 anys per frau i corrupció i una altra de 2 anys i mig per violar la llibertat condicional.
I el seu periple, Xavier, el seu periple judicial continua, oi que sí?
Sí, a Navalny encara li queda un procediment judicial per terrorisme. La defensa de l'opositor afirma que l'acarnissament contra ell només busca mantenir-lo allunyat de l'esfera política perquè aturi, per exemple, les crítiques contra la guerra a Ucraïna. Un conflicte en què Rússia avui ha bombardejat el mateix hospital de Kherson que ja va atacar dimarts, quan va fer la mort d'un metge i ferides a 5 sanitaris. A Zaporilla, en canvi, l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica diu que no ha trobat explosius a la central nuclear ucraïnesa controlada per Rússia. I això, la veritat, suposa un respir després que les dues parts enfrontades s'acusessin mútuament de col·locar-hi armament per fer un atac i responsabilitzar-ne l'enemic.
Aquesta és, doncs, la situació d'Alexei Navalny. Gràcies, Xavier. Bona tarda.
Gràcies. Bona tarda.
I ara repassem com està la situació pel que fa a la política. Política a casa nostra, amb el Partit Popular i Vox, que anuncien retallades al català en el seu pacte de govern a l'Aragó. Aquesta és una de les mesures que inclou l'acord signat avui que permetrà l'extrema dreta ocupar una vicepresidència i també dues conselleries. Anem a Madrid. Dani Sáenz de Aja, bona tarda.
Bona tarda, Sergi.
Dani, t'has llegit aquest acord de govern entre el Partit Popular i Vox, i què hi has trobat?
Doncs el primer que sobta és que l'apartat de promoció de la riquesa cultural anuncien que eliminaran la Direcció General de Política Lingüística o que les subvencions que reben entitats que defensen el català de la Franja i l'aragonès les desviaran a festes i fires artesanals. També prometen protegir la història de l'Aragó de les manipulacions del nacionalisme català i derogar la llei de memòria pel motiu que explica el portaveu de Vox, Alejandro Nolasco.
Entendemos que esa ley es una ley sectaria, una ley, digamos, que interpreta la historia de una manera unilateral.
Entre els 80 punts no trobem cap menció a la lluita contra el canvi climàtic, però sí a la lluita contra la violència masclista, ara bé com una forma més de violència intrafamiliar. A l'assignatura del pacte no hi ha anat el futur president Jorge Azcón, que ha delegat en la seva número 2 Ana Alós.
Un acuerdo que es el fiel reflejo de la mayoría de cambio surgida en las urnas el 28 de mayo.
L'extrema dreta ja governa amb el PP a Castella i Lleó, el País Valencià i Extremadura, ara també a l'Aragó. A Balears donen suport extern al PP, el mateix que volen els populars a Múrcia, on les negociacions segueixen encallades.
No sé si t'he trobat com has buscat.
Catalunya Ràdio.
Obre el cor a l'estiu més especial.
No sé si t'he trobat com has buscat.
Les passions ens criden. Són aquella veu que et diu, en aquest partit et va la vida. Les que et porten al paladar cap a sabors nous. Les que et fan anar al teatre no només a veure'l, sinó a viure'l. O les que converteixen cada concert en únic. Entra a Experience by CaixaBank i gaudeix de les teves passions amb descomptes, sortejos, experiències i continguts digitals en exclusiva.
Si haguessis de triar entre el teu pare i jo, a qui triaries?
Una pel·lícula que et deixarà el cor trencat.
On és el meu germà?
Ho sento, Lee. Ha mort fa una hora, aproximadament.
Enfrontar-se al passat i fer-se càrrec del seu nebot adolescent serà tota una lliçó de vida.
Com pots veure, el teu germà ho ha deixat tot molt ben establert.
No puc fer-li de tothom.
Per què no et vols quedar amb mi?
Manchester by the Sea, a TV3. Aquesta nit és la gran pel·lícula. Els esports no descansen a l'estiu de Catalunya Ràdio.
De dilluns a divendres, a partir de les 7 de la tarda, Tot Costa, amb tota la informació de la jornada.
Els dissabtes i els diumenges, a les 11 de la nit, el Tot Gira recull tota l'actualitat del cap de setmana.
Un estiu amb les pretemporades dels equips catalans, l'inici de la Lliga, el Mundial Femení de Futbol i les principals competicions esportives.
Aquest estiu, el millor esport amb Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio, 40 anys.
Passen 5 minuts de 3 quarts de 9 del vespre. Catalunya Vespre, la sintonia de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. Continuem recordant quins són altres temes de l'actualitat de la jornada, mentre esperem actualitzar també quina és la situació de l'incendi de Portbou. L'actualitat ens porta també a Colòmbia, on la confessió del fill del president del país que va desviar diners il·lícits per finançar la campanya del seu pare està centrant a hores d'ara el debat polític. Sens dubte, una confessió que ha estat important perquè ha capgirat tota la situació política al país. El president Gustavo Petro ha negat públicament que conegués aquest presumpte finançament que, si es provés, podria fer que el poguessin destituir. Anem, doncs, fins a Buenos Aires. Allà hi ha el nostre corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
El president colombià, en una carta pública difosa a través de les xarxes socials, ha assegurat que sent dolor per les acusacions, ha dit en contra seu que la fiscalia ha plantejat per suposat finançament irregular de la que va ser la seva campanya electoral per ser justament president a partir de confessions del seu fill gran. Nicolás Petro diu al cap d'estat colombià que ningú està per sobre de la llei i tampoc la presidència de Colòmbia. I espera Petro que la justícia sigui imparcial, assegura, i correcta en els seus procediments judicials. Queda clar que el cas destapa una crisi familiar que ja va relatar fa uns mesos quan va esclatar el tema de la seva suposada campanya presidencial, finançada amb fons no declarats, que Petro ha negat. I d'aquesta manera, en una entrevista a la revista colombiana Cambio, Petro parlava sobre la relació que té amb el seu fill.
Realmente nunca tuvimos la oportunidad de convivir, no lo crié, esa es la realidad.
Gustavo Petro ha deixat clar que seguirà amb la seva agenda presidencial, mentre algun diputat ja ha demanat que el Congrés l'investigui.
I el que sentiu ara ens arriba des de Corea del Sud, que evacua d'emergència per la calor extrema milers de joves excursionistes que es trobaven a l'acampada mundial del moviment escolta que se celebra al país.
La gran acampada, la primera després de la pandèmia, aplega 43.000 joves scouts d'entre 14 i 18 anys procedents de 158 països. A uns 700 escoltes els han hospitalitzat a causa de la calor degut a temperatures que arriben fins als 38 graus, alguns pateixen infeccions a la pell i picades d'insectes. Les autoritats traslladen amb urgència una part dels participants a hotels de la capital, Seul, a uns 200 quilòmetres, enmig de crítiques per la falta de condicions higièniques al campament. I aquestes són les paraules del primer ministre sud-coreà, Han Duk-soo, prometent ajut massiu als acampats amb el govern molt preocupat per la imatge internacional del país. Per pal·liar la situació, s'ha aprovat enviar-hi tots els autocars amb aire condicionat disponibles, lavabos portàtils, aigua i queviures, així com el suport de personal sanitari, bombers i efectius de l'exèrcit. L'acampada Mundial Scout va començar dilluns i està previst que acabi el 12 d'agost. Constitueix la trobada juvenil d'aquest tipus més important del món i coincideix amb els dies de màxima calor a Corea els últims 4 anys. La calor s'hi va disparar a finals de juliol després de causar una vintena de morts i l'hospitalització de 1.500 persones les setmanes precedents.
I afegirem també a l'actualitat del dia que omplir el dipòsit del cotxe surt més car ara amb les vacances. Hi ha més demanda i pugen els preus de la gasolina i el gasoil. La gasolina de 95 costa 1,69 euros el litre, el preu més alt aquest any. El del gasoil A se situa ara en 1,53 euros el litre. S'han encarit més d'un 4,5% en les últimes 3 setmanes. També impacten els carburants al preu del petroli, que ha pujat. Jordi Perdiguero, professor d'Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, assenyala, a més, que les grans companyies a l'estat espanyol se n'aprofiten, diu.
en el mes de major consum de tot l'any, i això fa que el major demanda, doncs, els preus també puguin encarir-se. Però el que ens hauria de preocupar és que els preus a l'estat espanyol sempre estan abans d'impostos per sobre la mitjana europea, que les companyies espanyoles, principalment les grans, sempre tenen marges de distribució més alts que altres companyies arreu d'Europa.
Cinc minuts i arribarem a les 9 del vespre. Ja a aquesta hora actualitzem, anem al Centre de Coordinació dels Bombers de Llançà. Allà hi ha el nostre company Fèlix Martín. Fèlix, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Actualitzem com està la situació a aquesta hora d'aquest incendi. Recordem la gran xifra a aquesta hora. Si no em dius el contrari, Fèlix, són aquestes 150 hectàrees afectades, oi?
150 hectàrees que segurament aniran a més a les pròximes hores, perquè aquesta és la xifra que s'està rondant des de ja fa una bona estona i el foc continua ben viu. El veiem des de Llançà, estem a força distància del punt de l'incendi, a Portbou, entre Portbou i Colera. El veiem al mig de la muntanya, continua bufant la tramuntana i això és el que més amoïna els bombers. En aquests moments encara hi ha 57 dotacions terrestres dels bombers treballant, sobretot en el seu flanc esquerre. I recordar algunes dades: que s'han desallotjat 8 persones de diferents masos a l'entorn de Portbou, a l'entorn del Pantà, que és on ha començat aquest incendi ja fa més de 4 hores, a part del nucli de Colera i d'altres punts d'aquest entorn. La compareixença que havien de fer els bombers i també els responsables del Departament d'Interior a 9:15 s'ha posposat una hora, serà a 9:45 del vespre, quan donaran l'última hora de com està aquest incendi i quina és la previsió del que passarà al llarg d'aquesta nit i les pròximes hores, segurament el que cap de setmana.
Sí, haurem d'estar molt atents també a les properes hores, perquè recordem que hi ha la tramuntana en tot plegat. Les pastures és un element que està ajudant a l'acció dels bombers, els estan ajudant d'alguna manera, però aquí qui marca, a més de les condicions meteorològiques d'alerta d'aquests dies, recordem-ho, perquè estem en alerta, especialment en zones com ara, aquest extrem del país, el més important que està marcant aquesta hora és la tramuntana, Fèlix.
Exacte. Una tramuntana que encara bufa, segurament amb menys força respecte a fa escassament una hora quan hem arribat, però encara bufa el vent i això, evidentment, condiciona tota la feina que puguin fer els bombers, els agents rurals, al llarg d'aquesta nit. L'objectiu, doncs, encerclar aquest incendi, que no vagi més. S'ha escampat amb una forma de vano, per dir-ho així, des d'un punt inicial s'ha anat escampant cap a la dreta i cap a l'esquerra al llarg de la muntanya. La forta tramuntana ha fet que, sobretot, el vent anés cap a Colera i d'aquí doncs que hagin fet confinar a casa els veïns d'aquesta població.
Perfecte, Fèlix Martín, gràcies per aquesta informació com sempre puntual des del Centre de Coordinació a Llançà. Gràcies i bona tarda.
Bona tarda i fins ara.
Recordem que l'afectació, el més important a hores d'ara pel que fa a la població, és que el fum obligat a confinar tot el poble de Colera. L'alcalde de Portbou ens deia aquí en declaracions a Catalunya Ràdio que també es demanava a la població no sortir del municipi si hi havia algun avís, alguna necessitat, posar-se en contacte amb emergències i, com dèiem, la tramuntana és la paraula clau de les properes hores en aquest incendi de Portbou. Per això, tornem a preguntar-li al nostre meteoròleg, Jofre Genué, bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
Jofre, jo no sé si heu vist alguna evolució en l'estona que fa que no parlem i també saber exactament com pot evolucionar la qüestió pel que fa al vent.
Bé, el vent és un vent molt ratxejat, va ratxes. Sí que al llarg de les darreres hores doncs, ha arribat al seu punt màxim, però les condicions perquè pugui tornar a haver-hi aquest episodi, estem parlant bàsicament d'oscil·lacions entre 80, 90, 100, 110. Bé, fa una hora o dos s'ha arribat als 95, 108 a Portbou, 95 al Port de la Selva. Bé, ara potser s'ha mantingut o fins i tot podria haver baixat un palet, però les condicions perquè pugui tornar-se a repetir aquests pics, de fet els models ens indiquen que fins a primera hora de la nit encara podria haver-hi una tongada de valors màxims i que arribessin doncs, a aproximar-se un altre cop als 100 km per hora. En aquest sentit, les condicions doncs, no milloren gaire, almenys fins a la propera nit. Al llarg del dia demà, el vent no desapareix, però sí que els màxims baixen clarament. Serà més fàcil tenir doncs, ratxes inferiors als 80 km per hora. I la matinada de diumenge sembla que podria tornar-se a reforçar, potser no tant com ho està fent ara, ara, però tornar a pujar una miqueta d'intensitat. Potser seria la traca final a l'espera de que al llarg de diumenge i a l'inici de la setmana que ve aquest vent doncs vagi de baixa. Fora d'aquest vent intens als dos extrems del territori, amb aquest risc elevat d'incendi, les humitats són baixes, les condicions no són gaire favorables, fa molt que no hi plou, hi ha molt de dèficit, en general el país farà bo, amb un cel radiant, bona visibilitat i sobretot amb aquesta calor moderada que ja hem tingut avui. Demà potser tornen els valors de 30 graus a l'interior, però bé, serà una calor res a veure amb els 37 o 38 de fa un parell o tres de dies. L'ascens més notable de la temperatura el notarem sobretot cap a l'àrea del Pirineu i poques nuvolades. Potser diumenge es reforcen algunes nuvolades al nord-est del país amb algun petit ruixat, però bàsicament la perspectiva és que a partir de dimarts que ve la canícula d'estiu comenci a tornar.
Perfecte, doncs gràcies Jofre Genoé i bona tarda. I així acabem aquesta edició especial del Catalunya Vespre dedicada en bona part a l'incendi de Portbou. Ara actualitzem dades, després arriba el búnquer i com sempre l'actualitat actualitzada a Catalunya Informació.